regidor, una cosa que em fa molta il·lusió que ser aquí, que m'hagin convidat. I segon, que ara quan venia amb el tren, doncs estava una mica preocupat perquè no sé gaire, i encara no ho sé ara, és a dir, que anirà sortint, com enfocar-vos la mica de conversa que havíem de tenir amb vosaltres. Perquè és un tema que evidentment, conec, és un tema que em preocupa, és un tema que és la meva trajectòria professional des de fa bastants anys, però em costa de... costa una mica de triar quins d'aquests elements de la trajectòria professional meva i dels meus companys i altres que treballen a l'administració, com veurem són uns quants, pot tenir més interès per vosaltres. Llavors el que pensava fer-ho és mirar de fugir del que podria ser una classe, una conferència més acadèmica o més formal, i mirar de donar-li doncs, un to més directe, més col·loquial, per tant, més fonamentat en l'experiència pròpia i en reflexions que se'n puguin anar corrent sobre la marxa, de la mateixa manera com podria parlar amb qualsevol de vosaltres doncs, si estéssim fent un cafè a baix al bar. Llavors, per aquest mateix motiu, no tingueu cap tipus de problema, sinó al revés, de passat un temps potencial, de demanar-me el tipus d'elements que us convingui i estaria bé d'aquelles dones que jo no pugui cobrir de temes que us poden obrir algun interrogant, doncs que bé, vosaltres mateixos després m'ho comenteu, m'ho demaneu. Mireu, ara fa 6, 7, 8 anys vaig anar a un congrés d'ordenació del territori, no sé, em sembla que era Salamanca, i hi havia una persona que em va sobtar per la seva raresa. Era una noia que era enginyer forestal. I una enginyer forestal és una professió doncs, tradicionalment... Els enginyers forestals és una professió respectiva i una bona enginyer forestal doncs, encara doncs, era una espècie més rar. I li vaig demanar, dic, escolta, hi sou moltes dones enginyers forestals? Diu, sí! Diu, mira, diu, estamos, Antonia... I m'hagués demanat, escolta, hi ha molts llocs que treballen professionalment en l'àrea. Sí, doncs ja, i m'hauria posat molt poc, doncs amb les dues mans anàvem sorprenent a tots, perquè els vas coneixent, perquè saps qui són, perquè ho domines. Bé, ahir a l'hora de preparar una mica el guió del que podia comentar-vos jo avui a vosaltres, doncs m'adono que l'univers, per dir-ho així, el petit univers, el joc professional, no el domino, se'm desborda. Vull dir, fins ara ho coneixia tots i ara doncs ja he de parlar amb gent doncs, que són 4, 5, 6 generacions més joves, generacions d'anys, vull dir, més joves que jo i que tenen contacte i que tenen els seus amics i que coneixen el seu món, perquè em posi una mica el dia de qui treballa com a professional en geografia. El treball professional en geografia, l'altre dia vau estar parlant amb vosaltres, la Mireia Belil, que és una persona que coneix perfectament i que a més doncs, ella m'està portant endavant una experiència molt, molt atractiva i és una persona amb moltíssima gràcia, suposo que devia fer... Vaja, us devia transmetre perfectament el que ella volia. Doncs, l'experiència professional de geografia és molt recent. Jo vaig acabar la carrera l'any 79 i recordo que fèiem dos... Vaig estudiar a l'Autònoma, que l'Autònoma sempre ha tingut una sensibilitat especial per la sortida professional del joc. Llavors, doncs, a quart i a cinquè feia dues assignatures que eren sortides professionals. Una la fèiem amb la Pilar Benejam, a quart, i l'altra amb l'Enric Lluc, la coordinava a cinquè. L'assignatura que fèiem a quart amb la Pilar Benejam era, doncs, docència, la sortida professional de la docència, perquè, com tothom sap, ocupa, doncs, no sé si diuen el 90 o el 95% dels joves que treballen com a tals. I tot l'altre any, a cinquè, l'altra assignatura que deia sortides professionals, la professora era l'Enric Lluc i ens obria la resta del ventall. O sigui, tot el que no era docència, doncs, ho agafava l'Enric Lluc. I doncs veiem el treball del geògraf amb impremtes que existia, el treball del geògraf com a corrector de textos, amb editorial, i llavors recordo, em va quedar gravat, i a més encara ho tinc els apunts, que l'any 79 geògrafs que treballessin al marge de l'ensenyament amb feines tècniques de gestió, hi havia una persona. Hi havia una persona a l'Institut Provincial d'Urbanisme, una persona que més tard era coneguda, i ets com l'amics, i he treballat amb ella molts anys, que és Isabel Rueda, que en realitat va fer història, perquè llavors per ella és una persona que doncs, tenia 35 anys, en aquell temps no hi havia facultat de geografia, era geografia i història, es feien història, alguna secció de geografia, va anar a Anglaterra, a la London Schools, allà va fer alguna cosa que allà sí que es feia una mica de geografia de gestió, i va entrar a treballar a l'Institut Provincial d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona fent planejament. ella era l'única persona i va ser l'única persona fins que l'any 82-83 es va començar a obrir una mica aquest camp de treball. Es va obrir per dos llocs diferents. Es va obrir a la Corporació Metropolitana de Barcelona, que llavors era vital, era una administració en creixement, i es va obrir la Diputació de Barcelona també, on hi vaig anar a treballar jo l'any 81. Em sembla que fora l'Isabel Roda, jo vaig ser el primer geògraf de Diputació de Barcelona. A Generalitat no hi havia cap geògraf llavors, i n'hi havia només a la Corporació Metropolitana dues persones, el Josep Serra i una noia que no recordo com es diu. Bé, feia una mica la relació de persones que ara treballen en geografia a l'administració, perquè tot l'altre camp, que és el camp de la pràctica professional privada, és molt més extens i molt més ampli i mou molta més gent de maneres diferents. Amb aquest pràcticament no pensava entrar-hi. Mireu, ara, geògrafs que treballen a l'administració aquí a Catalunya, a la Generalitat de Catalunya. El Departament de Governació ja fa poc es va crear, ara fa 3 anys, amb tot el motiu de l'aplicació de les lleis d'organització territorial. El director general de l'època, que es deia Jacint Mateu, que no és parent meu, ni cosí, ni d'allò, doncs va tenir prou sensibilitat de veure que el tema aquest de les lleis d'organització territorial, bé, potser no en tenia prou amb els advocats per desenvolupar-lo, que els advocats és la força de treball polivalent i típica de l'administració pública. I va tenir la sensibilitat professional, ideològica i política, de contractar una persona que no era ni del seu partit ni tan sols de la seva institució, que també que era l'Isabel Rueda, que llavors estava a Diputació de Barcelona, al Servei de Cooperació, perquè formés, creés un servei al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar les lleis d'organització territorial. En aquest servei, que va estar funcionant durant un parell d'anys, hi vam estar treballant l'Isabel Rueda, jo, Xavier Sant Climent, i quatre geògrafs. Quatre geògrafs, Joan Platí i l'administració pública, dels quals tres eren funcionaris i l'altre era contractat. Què vol dir funcionaris? Funcionaris vol dir que ara la... Funcionaris vol dir posició, ja ho sé. Però funcionari geògraf de la Generalitat. El funcionari geògraf de la Generalitat vol dir que la Generalitat de Catalunya ha creat un cos de geògrafs. Ja, és de la mateixa manera que hi ha, per exemple, els economistes no tenen cos específic a la Generalitat de Catalunya perquè van al cos d'administració general, que són advocats economistes, que són tots els tramitadors, que fan gran part de la feina, però els geògrafs, igual que d'administració altres especialitats específiques, doncs tenen un cos de geògraf, amb un temari que és el temari de les oposicions de geògraf i, bueno, doncs no sé, jo no soc de geògraf de Generalitat, jo soc geògraf de Diputació, però hi ha mitja dotzena de flamants membres del cos de geògrafs de la Generalitat ara, dels quals a Governació uns quants, a Protecció Civil hi ha també una persona, una noia, a Política Territorial i Obres Públiques hi ha un, dos, tres, quatre, cinc, sis persones, dels quals alguns estan a Política Territorial i fan els plans comarcals de muntanya, un altre està a Medi Ambient, que és en Carles Sumsi, i que fa l'estudi d'impacte del TGV. Una altra noia està a Sòria, que és el Montse Mitja Vila, i fa part d'assessorament. I una altra noia està a l'Institut Català del Sol. Hi ha també geògrafs d'Agricultura, de Agricultura. Ara jo sóc al Departament d'Economia, i hi ha 16 geògrafs a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que no estan, de fet, no estan contractats com a geògrafs, sinó que ells també són funcionaris, o la major part d'ells, han fet oposicions com a cartògrafs. Com a cartògrafs, és un cos específic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que, amb unes oposicions també específiques, que s'hi pot accedir des de informàtica, em sembla que és, des d'informàtica, enginyeria i geografia. És a dir, que si ets advocat d'origen no tens accés al cos de cartògraf de la Generalitat de Catalunya, i si ets geògraf, informàtic o enginyer industrial, sí. A més, ara hi ha geògrafs també a la Diputació de Barcelona, al Servei de Cooperació Municipal i al Servei del Medi Ambient. Hi ha un col·lectiu important de geògrafs amb aquesta institució, que ja no sé ni com es diu, però que abans era la Corporació Metropolitana de Barcelona, ara és la Mancomunitat de Municipis, però al mateix temps aquí pengen dos o tres comarques. Bueno, entre tota aquesta mala gama, que de fet és la mateixa cosa, quatre geògrafs amb plantilla, geògrafs comarcals, al Vallès Occidental la gerent és geògraf i hi ha un dels tècnics superiors és geògraf, i doncs prou bé de sols, més o menys, si voleu. A la Seu d'Urgell, a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, hi ha un geògraf que és Xavier Campillo, que fa temes d'antropologia. a l'Ajuntament de Barcelona n'hi ha arribat a haver 4 o 5, ara en queden 2 o 3, perquè alguns dels que hi treballaven doncs s'han establert el seu compte. Per exemple, la Mireia Galil havia treballat bastant temps a l'Ajuntament de Barcelona. A l'Ajuntament de Barcelona hi ha una noia que és geògraf i princesa al mateix temps, que és l'Alexandra d'Habsburg, que és així mateix, aquesta noia és geògraf. Fins que he treballat bastant en temes de protocol, tenia bastant agobiat a l'Alcalde de Maragall, perquè l'Alcalde de Maragall li deia amb ell, amb aquesta Alexandra d'Habsburg, diu, tu, jo sóc, com ho deia això, jo sóc excel·lentíssim senyor interí, en canvi tu ets de per vida. Bé, també hi ha un geògraf amb alguns altres casos. L'Ajuntament de l'Hospitalet, hi ha des de fa bastants anys una persona que és geògraf, que és l'Àngela Garcia, que ha treballat en temes d'urbanisme i que ara està doncs, una mica al gabinet d'alcaldia. I a l'Ajuntament de Terrassa hi ha un geògraf que està apuntat com a geògraf, que era company meu de curs quan estudiàvem, que recordo que va començar a estudiar l'autònoma, però l'autònoma no li agradava perquè tenia un enfocament una mica massa social dels temes que s'estudiaven a geografia, i ell volia una visió molt més bella. Ell volia saber com creixia una patatera i coses d'aquestes. Li va semblar que a la central li explicarien més bé això, i es va traspassar a mitja carrera de l'autònoma central. I ara aquest xicot, que ja sap com creixen perfectament les patateres, està a l'Ajuntament de Terrassa fent gestió de serveis municipals, transports, autobusos i coses d'aquestes. De vegades fas previsions, que no sempre ho tenen. Llavors, doncs, també hi ha geògrafs i això ja són ens per a administració. A l'Institut d'Estudis Metropolitans, que de fet és universitat, però que fan moltes feines aplicades, amb contractes per a l'administració, una mena d'Institut d'Estudis Urbans, el Centre d'Estudis Demogràfics... Això que us he explicat ara són geògrafs que estan contractats perquè són geògrafs, no perquè són llicenciats. Perquè al marge, igual que tantes altres professions, hi ha també persones que són geògrafs que treballen com a tècnic superior a l'administració, però en quant són tècnics superiors? Per exemple, seria el cas del Montserrat Terrades aquí a Girona, que treballa al Departament d'Ensenyament, que el que passa és que va ser contractada doncs, com a tècnic superior. No, com a tècnic superior, ella era geògrafa, a més a més, però em sembla que les oposicions que va fer va ser el cos general, i que, indubtablement, i a més tractant-se d'ella, amb la seva gestió aquí a la Delegació Territorial d'Ensenyament a Girona, doncs segur que les tècniques que coneix com a geògraf les aplica en la seva gestió diària, però no ha estat contractada com a geògraf. Bé, aquest cas és general, com és general, doncs, no sé, qualsevol persona que hagi pogut fer psicologia, que estigui, doncs que sí, o tramitant expedients a qualsevol instància de l'administració. La plaça fins al dia que ens morim. Sembla estranya, quan jo estudiava pensava, ni coneixia cap funcionari. He pensat que mai l'havia de ser jo, i ara sóc jo, per a part dels meus amics. Bé, l'administració que paga molt malament els tècnics superiors, i en canvi paga relativament els administratius o en cooperació del mercat, paga amb un tècnic superior, geògraf, que no hagi fet les oposicions interí, unes 138.000 pessetes netes al mes. Si passes oposicions, hi ha una retenció de 12% que te la deixen de fer. Això és un tècnic superior sense triennis, és a dir, sense plan, doncs, uns busos per a l'any, molts anys, i sense càrrec. Però, no sé, sous de joves, doncs, el Consell Comarcal Occidental, el sou del tècnic superior, del geògraf és igual que el de l'enginyer i que el del... que tenen un enginyer i que el de l'economista, i són 225.000 pessetes enters al mes, per 14 pagis. Vull dir que dues coses, són diners, però és que, cosa que per mi és molt important, en el cas de la llei occidental, no cobra una cosa l'enginyer, no cobra una cosa l'economista, i està diferent al geògraf, que és una mica de complexa que els geògrafs han tingut durant molt de temps, de pensar que la nostra professió val menys que unes altres. Doncs no, l'administració, el geògraf, cobra igual per enginyer de camins, i administracions una mica més lliures, consells comarcals, on s'ha pogut fer... on els sous s'han establert de nou, que no et venen reglats per cap ordre ni per cap, doncs el sou és per un geògraf és exactament igual que per altres carreres. Geògraf, i veieu que estic seguint això amb un ordre bastant desordenat, però que en cert moment, jo us he dit abans, que és el que pretenia, o que una mica per afirmació personal, el fet que et dona dominar una feina, fer-la bé, veure doncs, que tens un cert reconeixement doncs, per la part dels teus companys d'altres professions, però l'hem produït també com a col·lectiu aquest complex, quan hem vist fins a quin punt el que nosaltres sabem fer és apreciat per altres professionals que se situen amb el costat oposat. És a dir, passen a tenir. Una vegada, estic parlant de joves de l'administració, és a dir, que ets una persona que no has entrat allà, ni, que tens els mateixos drets a seure a aquella taula i fer aquell treball com el teu company, que pot ser doncs, enginyer o pot ser economista. Doncs jo ho he notat, i ho he notat ara que he canviat de feina molt recentment, passes a tenir per part dels teus companys un cert respecte especial, que, perquè ells donen per bo l'economista, estic pensant l'economista, que el que sap fer ell, tu ho saps fer i ho domines. Potser no sabràs fer tan bé com ell, per descomptat, ells han fet una carrera, nosaltres unes altres, però no t'és estrany, tu que ets jo, que has treballat en ciència social i que doncs, portes una certa trajectòria professional, el que fa l'economista al teu costat que està estudiant el producte interior brut de Catalunya, o la localització industrial, o excepte que treballi coses molt específiques de finançament, no t'és estrany, ell te'n parla i tu coneixes. Però a l'economista li sembla que tu domines una sèrie de recursos, una sèrie de, com ho diria jo, que coneixen una sèrie de tècniques que no saben, ells no saben quina base té. La cartografia, us quedaria operat, la cartografia és un misteri per la major part dels professionals que no som del nostre ram. Fer un mapa i posar-hi trames i pintar-lo i seleccionar-hi i posar-hi noms i títol i la base i la data, és que...
L'altre dia,
Hi ha un cert respecte a algunes tècniques que donen per suposat que nosaltres dominem i que no s'atreveixen a fer. I penso que una mica la qüestió és que realment nosaltres dominem aquestes tècniques que ens atribueix. Llavors podríem veure una mica quines són les eines del geògraf. Un geògraf treballant com a professional en una administració pública, quines feines fa i amb quines eines les fa. Mireu, normalment, i ara parlava amb Joan Benin, l'orientació del geògraf aquí a Catalunya és molt similar a la que pugui tenir en un país anglosaxó. Un geògraf aquí a Catalunya, a l'administració pública. Jo parlo formalment d'experiència i la de les 20 o 25 o 30 persones que conec. I no s'aparten gaire la mateixa norma. Un geògraf treballant a l'administració pública de Catalunya no és un especialista, és un generalista. Ho ha de fer, ho ha de saber fer tot. Ho ha de saber fer tot. Les úniques excepcions que hi ha a geògraf treballant a l'administració pública que són especialistes són els xicots que treballen a l'artogràfic, que són molt especialistes. Joan Romeu és doncs, un dels especialistes que hi ha en aquest país en temes de teledetecció, d'imatge de satèl·lit i de tractament de gent de satèl·lit. En Joan Romeu és especialista. És especialista, un company que ara no recordo, però que treballa a l'Institut Cartogràfic i que és navegant de l'avió cartogràfic. És un xicot que és geògraf, treballa a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, el van enviar 4 mesos a Austràlia a reciclar-se. I aquest xicot és navegant de l'avió del cartogràfic. Navegant vol dir que va amb un reactor que té l'Institut Cartogràfic, va al costat del pilot, amb els mapes, i doncs, quan han de fer una tirada de fotografies doncs, de seguir el riu Ebre o de seguir el Pirineu, doncs, és el que li diu el pilot, doncs mira, agafa aquest rumb, agafa aquest altre, ara som aquí, dispara la màquina, fes 3 passades i tornem cap a casa. Bueno, doncs el xicot que fa això és jo. No l'hauríem dit mai, no? Doncs sí. Amb 4 mesos de reciclatge només. 4 mesos de reciclatge a Austràlia. Austràlia, que Déu-n'hi-do. Bé, aquests són les excepcions, de manera, però en trobaríem més. És geògraf, en Carles Sumsi, que està fent l'estudi d'impacte del tren d'alta velocitat per al tren general de medi ambient, i és un geògraf molt especialitzat en qüestions d'impacte i de medi ambiental. Però, fora d'alguns casos, són geògrafs, determinats companys del cartogràfic, que treballen específicament amb toponímia, en temes de toponímia o en temes de delimitació territorial, que després us en parlaré una mica, que són temes que jo també he treballat bastant. Però, en general, el geògraf és un generalista a l'administració pública. El geògraf ho ha de saber fer tot, ben fer, en poc temps i, a més, lluit, si pot ser. Quines feines fan? Doncs mira, jo ara treballo a la Direcció General de Programació Econòmica. L'Àngela García, a l'Ajuntament d'Hospitalet, treballa a la direcció, no, al servei o àrea o és la cap del no sé què de programació de l'Ajuntament d'Hospitalet. Qui més trobaríem així? La Montse Mitjavila, a Urbanisme, no fa plans parcials, no fa plans urbanístics, treballa prop del director general i fa informes sobre el que convingui. Llavors, doncs, no sé, les quatre o cinc últimes feines que puc haver fet jo al Departament d'Economia, que fa molt, molt poc temps que hi soc. Doncs mira, un informe sobre els pressupostos de les diputacions catalanes. Un informe sobre la participació de Catalunya en el Fons Social Europeu, que és un fons per creació d'ocupació que depèn de les comunitats. Què més he fet? Un informe, i aquest, un informe d'aquests que vaig fer una nota breu, ràpida i clara, doncs pel president de la Generalitat sobre la inversió de fons estructurals de la Comunitat Europea a Catalunya, com afecta determinades comarques, quins sectors, etc. Fixeu-vos que són temes diversos, temes que fàcilment us sonen a Xina, vosaltres, i temes que s'han de resoldre ràpid i que van amb una persona que decideix. Bueno, a vosaltres aquests temes, el fons estructural de la Comunitat Europea, fons social europeu o pressupostos de les diputacions catalanes, us sonen a Xina. Però és que a mi em sonaven a Xina 10 minuts abans de fer l'informe. I penso que això d'aquí és bastant important. El geògraf és la formació que donen a Anglaterra i és, jo diria, la formació que més ens afavoreix si hem de treballar doncs, a l'administració pública. El treball privat és diferent, però si t'has d'especialitzar. Però l'administració pública ha de ser una persona capaç d'agafar un tema que no l'havies treballat mai, que fàcilment els que al teu costat tampoc no el coneixen, i bueno, en un dia, en dos dies, fer un informe doncs, per una persona que ha de decidir un tipus d'actuació de transcendència. Quines eines necessites per això? Doncs, bueno, feines. Jo penso que per desenvolupar bé la professió de geògraf has de portar una mica per la mà unes tècniques instrumentals. Unes tècniques instrumentals que no t'interessen per elles mateixes, sinó per allò que aquestes tècniques et permeten fer. Per descomptat, aquestes tècniques instrumentals són, o serien, com a base, uns bons coneixements en economia. Economia. Què és el que s'ha de fer durant la carrera? Economia. Una bona base social, històrica i humanística, que és el que et permet de... I després ho desenvoluparem. Ho estic fent. Humanística. I aquí també entraria, lligat en aquí, els temes d'antropologia. Aquí algú es podria esgarrifar que jo parli de la història de l'economia com a tècniques instrumentals, però nosaltres com a geògrafs ens interessa una part d'això només. No som economistes, no som historiadors. Ens hem de servir. La geografia és una ciència de síntesi, és una tècnica de síntesi, o és el que sigui, però és de síntesi. I això penso que és molt important. I s'ha dit moltes vegades, però és veritat, és així. Cartografia. Informàtica, idiomes i una mica d'estadística, que aniria vinculat amb això. La fotografia també aniria vinculat amb això. I si has de treballar a l'administració pública, t'està molt bé de una certa familiarització, diem-ne dret, però no és dret. És una cosa que em sembla que la Margarida Castanyeu, no sé si la Margarida Castanyeu desenvolupa aquí, o farà l'any que ve, que l'Oriol feia a Bellaterra, que és, aviam, què és el món de l'administració, què és cada institució, quines atribucions té, quan parlem d'un pla general, què és, una cosa que fa el Consell Comarcal, una cosa que fa la Generalitat, o una cosa doncs, que fa el Departament d'Economia. Situar-nos una mica en el món administratiu, saber quina... Anem per parts. Dret. Un geògraf que treballa a l'administració pública ha de tenir una visió clara de quin és el món administratiu. Per descomptat, què és un departament, quin tipus d'atribucions són de Generalitat, quines són del govern, de l'Estat, dels ajuntaments, dels consells comarcals, quines són compartides, que són bones, en el cas que té conflicte, qui és el que mana en un tema determinat, quines són les bàsiques, quines lleis estan al dia, quines lleis... no te les has de saber, les lleis, però quines lleis has de buscar el dia que hagis de treballar un tema determinat, quins camps legislatius hi ha, hi ha el camp de l'urbanisme, el camp de l'organització territorial, i el camp doncs, de l'economia i el camp del medi ambient. Poder saber, tenir pràctica, que pots agafar durant la carrera, perquè si un dia com a professional hi has de treballar, puguis destriar el que és essencial i el que és accessori en altres camps. el tema del dret i en realitat de l'administració pública, figuració, etc. Economia. Economia, penso que el món de les ciències socials, que és el món nostre, és un món que en poden dir d'humanitats. Bueno, jo diria que geografia, com a professional, cada vegada està menys dintre de les humanitats, o ara ja no sé ni la tecnologia universitària com funciona, i cada vegada més dintre del món de les ciències socials. I l'espina dorsal de les ciències socials és l'economia. És l'economia, mercat, indicadors, per descomptat, ho has de portar per la mà. Ens va molt bé els geògrafs, amb economia i amb altre tipus de fonts, conèixer publicacions de dades, bases de dades, però no les bases, potser no tant les bases de dades que sovint utilitzeu com a estudiants, que feu un estudi molt específic d'una àrea molt determinada del territori, sinó tenir a mà, tenir molt a mà, doncs, si has de comparar, doncs, que sé jo, el producte interior brut de les 130 regions europees. Ostres, doncs, bueno, has d'escriure on has d'anar a buscar això, quin llibre, l'has d'haver vist. O un creixement migratori, o la taxa de mortalitat infantil, que sí, jo, parlo d'administració pública, per tant, no m'interessa tant de països de l'Àfrica, que no utilitzaré mai, però sí de tot l'àmbit europeu. He de saber-ho de trobar, això, he de saber quines estadístiques hi ha, he de saber amb tota, no sé, he de poder tenir a mà de seguida, doncs, quan sigui, això també és un altre informe que abans havia oblidat de dir-vos, dels que he fet últimament, un informe sobre com es pot establir una relació transfronterera entre, també finançada per les comunitats econòmiques, entre Espanya i França. Quants quilòmetres de frontera hi ha entre Catalunya i França? No sé, ho has de saber buscar, no tindrà ningú això. Has de saber o bé on ho trobes, o has de saber agafar doncs, el rodet aquell i calcular-ho. Bé, tornant, l'economia jo entenc que és l'espina dorsal de la ciència social. Què són conceptes, què són indicadors i on hi ha determinades fonts, s'ha de tenir molt per la mà. Un bon complement d'aquesta espina dorsal de la ciència social i a la mesura que li vulguem donar aquest enfocament, que fàcilment això potser no ho treballarem mai, però també potser que li vulguem donar aquest enfocament, és la història. És la història social i és tota la base de formació humanística, cultural i totes les vinculacions que pugui tenir amb antropologia, relació home, cultura, medi, etc. Un cas que recent, doncs, de que la història, aviam, de com un company geògraf, bueno, la seva formació històrica li ha servit per ensortir-se bé d'un encàrrec determinat. Mireu, Santa Eugènia de Berga, com el seu nom indica, no està a prop de Berga, sinó que està molt lluny, està a Osona. Santa Eugènia de Berga és un municipi que està en el llindar del terme municipal. Al costat hi ha un municipi molt més lluny, que és un Taradell. Tot això és a Osona, al Pla de Vic. El límit municipal entre Santa Eugènia de Berga i Taradell passa exactament entre l'església i l'Ajuntament del poble de Santa Eugènia. Hi ha una casa de Santa Eugènia, doncs la gent dina al menjador de Taradell i les habitacions de Santa Eugènia. Això passa a Catalunya. O sigui, és un cas flagrant de que un límit municipal està mal col·locat. Aquest límit municipal està mal col·locat, però això és un tema típic de Jordi, que hem estat treballant cada cop amb l'administració, però què passa? Déu, quan havia treballat a Diputació, per una subvenció de 10 milions no s'esgarrifava ningú. La podien tenir, no la podien tenir, se'n parlava, s'enfadava. Però ara que més tard que vaig treballar a Governació en temes de delimitació territorial, en aquest país nostre, per un pam de terra, es deixa matar un alcalde. Dimiteix, el que convingui. Per un pam de terra, que no serveix per posar-hi espart, doncs es deixa matar un alcalde. No havia sentit dir mai a la vida, però ho he sentit dir, no ho havia sentit mai a la vida quan treballava a Diputació, en temes de finançament, de diners, però ho he sentit dir cada vegada que hi ha hagut un problema a Governació en temes de modificació de límits municipals. Abans passarà per damunt del meu cadàver. Però fa el de que no hi ha res, però que no ve. No, abans passarà per damunt del meu cadàver. Bé, què passa? Doncs l'alcalde de Taradell diu que abans passarà per damunt del seu cadàver abans de permetre que es modifiqui el límit, o sinó que vol compensacions. Per què? Què passa aquí? Passa que els serveis municipals d'aquesta part de Santa Eugènia, canviem l'escala, això era el límit, això és Santa Eugènia de Berga, i aquí hi hauria Taradell. Aquí la carretera que els neix, i una sèrie de mesures. Bé, els serveis municipals, és a dir, clavegueres, aigua, escombraries, escola, enllumenat públic, d'aquesta part del poble, de Santa Eugènia de Berga, el paga
es diu el barri del Raval, és el Raval de Santa Eugènia, que pertany al municipi de Taradell, doncs el paga l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. Però els impostos, contribucions especials, permisos d'obres que paguen aquesta gent, ho paguen a l'Ajuntament de Taradell. Amb la qual cosa, l'Ajuntament de Taradell té aquí, a Santa Eugènia de Berga, uns ingressos nets d'uns 2 milions de pessetes anuals pel seu pressupost municipal, que no els porten cap despesa. L'alcalde, asseguts tots dos i sense parlar amb ningú més, jo veu l'alcalde de Taradell que és una barbaritat i això no s'aguanta. Però, esclar, l'alcalde no sol, perquè l'alcalde té regidors, i els regidors tenen un poble, i us ho heu deixat fotre el terme, us ho heu deixat fotre... Davant d'això, l'alcalde, fins i tot contra el que ell pensaria, es tanca en banda i no negocia en absolut doncs, cap modificació de límit. I si negocia una modificació de límit, perquè no digui, perquè no pugui ser dit que l'han fotut, que s'ha deixat fotre, així de clar, al seu poble, han fotut aquesta Santa Eugènia, perquè no pugui sentir això, doncs demana unes contraprestacions perquè aquesta línia passi així. Així, així. Passi així i, per tant, doncs, aquest poble pugui funcionar com un poble i l'alcalde d'aquí pugui posar una multa, si vol, amb un vehicle mal aparcat d'aquí, que com ara és el mateix poble, encara que sigui l'altre municipi. Doncs per demanar unes compensacions que ho fan impossible aquesta actuació. Demana doncs, que canvi d'això, el municipi de Santa Eugènia cedeixi, no sé quantes regles, que és l'únic organitzable que té, demana compensacions en pessetes, no sé quants, els 2 milions aquests, que ara, doncs, durant 10 anys que li paguin 20 milions, doncs, això és veritat, tot això és veritat. Doncs, l'alcalde de Santa Eugènia, que és un bon alcalde, és un home espagès, un país d'aquests moderns del Plana de Vic, però, clar, el seu coneixement, hi ha un moment que tot això el torna boig, i ja no sap per on girar-s'hi, perquè ell té claríssim que té la raó, i la té, però no hi veu l'aturador. Llavors, doncs, seria un procés complexíssim, investigació de la municipal, informe d'urbanisme, contrainforme, i una mica el que ha estat definitiu en aquest informe és l'informe de Diputació de Barcelona, l'alcalde de Santa Eugènia demana un informe doncs, de la conveniència de modificar aquest límit. En què el demana? Doncs ho demana amb un aparellador de Vic. L'aparellador és qui tradicionalment els fa els projectes, les coses, un senyor que sap escriure, un senyor que sap portar, no saben escriure els aparelladors, un senyor que sap portar les coses de l'administració, que sap alguna cosa de lleis, i el té Vic, i té mapes, com que això és una cosa de mapes, doncs l'aparellador li farà. L'aparellador li fa un informe deplorable, amb una cartografia deplorable, l'he vist, eh? Jo l'he vist quan treballava a Governació, I en aquest informe doncs, instrueixen l'expedient de limitació, de canvi del límit d'aquest per aquest. En això arriba a Generalitat, a Diputació, i clar, la raó ja la té, però almenys de vegades ajuden molt a fer tirar una cosa endavant. I una mica el que està, això, aquest cas està a punt de resoldre, i resoldre favorablement, a partir d'un, i ha incidit bastant, un informe de Diputació de Barcelona, que l'ha fet l'Isabel Clos, que és geògraf. L'Isabel Clos, Vaig veure l'alcalde aquest i després d'haver llegit l'informe de l'Isabel Clos i aquest home diu, mira, me'n vaig llegir quatre vegades perquè tot allò que jo sentia dintre i que l'aparellador de Vic no havia pogut posar en el paper doncs està en l'informe de l'Isabel Clos que només ha vingut dues o tres vegades al meu poble. Per què? Perquè l'Isabel Clos treballa uns elements que no són a l'accés d'altres professionals que potser són més bons com a tècnic. Un aparellador, fins i tot un arquitecte, difícilment integra aquests dos elements que nosaltres, de grato per força, doncs hem hagut d'estudiar història i la facultat i hem fet antropologia. Nosaltres que som geògrafs, perquè sé que n'hi ha molts que aneu per història. Bé, hem fet antropologia i l'Isabel Clos, això t'obre una sèrie de camps i una sèrie de possibilitats que no tenen altres professionals. I l'Isabel Clos, buscant, va pensar, aviam, quin és l'origen d'aquesta línia tan bèstia passi per aquí. Doncs l'origen d'aquesta línia a Santa Eugènia de Berga passés per aquí és que el segle XVII devia ser, un senyor de Taradell, amb una seva germana que es casava, li va donar com a dot i va marcar una part de les finques. I una part de les finques que passava per aquí. Llavors, doncs, l'argument de que un límit que crea bastantes disfuncionalitats doncs, a la pràctica o a la gestió diària d'un municipi és l'origen d'aquesta línia, és amb la dot d'un senyor del segle XVII va donar a la seva germana que es casava, però és un argument que quan ets tècnic i treballes en una administració és molt fàcil, et va molt bé tenir un argument aquí per demostrar una mica l'absurd i l'arbitrari d'aquest argument i per tant el fàcil que és de demostrar-lo. No és un límit de compte. comtat, no és un límit de vescomtat, no és una, un límit de parroquial o d'arxiprestat, que són els límits forts, són els límits estructurats. És, mira, és un detall que va tenir el segle XVII un senyor Tardell amb la seva germana. La cosa, clar, quan pots posar això en un paper, tens molta força per resoldre favorablement els límits. I bueno, és un cas molt rodó, però és un cas absolutament real. I és un cas que una mica em sembla que posa... Doncs, aquest caràcter de tècnica o ciència, o m'importa un pítol que sigui, de síntesi, que és la geografia, sobretot quan treballes de l'administració. L'Isabel, al fer aquest informe, integra, per descomptat, elements de dret, perquè doncs, ha de fer referència a les lleis d'organització territorial, etc. Elements d'economia, i d'hisenda pública, d'hisenda local, del que li costa a un ajuntament doncs, mantenir aquest barri, com no té contraprestacions a part. Elements d'història, a l'hora de buscar els orígens d'aquesta línia. Elements de cartografia, perquè ella ha pintat aquest mapa, informàtica en aquest cas on devia entrar, i idioma suposo que té un bon coneixement del català i va queixar. Bé, altres elements, cartografia. Mireu,
s'acaba les 11.
Ah, les 11, molt bé. Cartografia.
Passa
que molt... deixar uns minuts al final. Sí. Ja dic molt bé per mi, no sé si molt bé per vosaltres, que encara les 12, però si en teniu prou. Però bueno, cartografia. Hi ha professionals que fan, que saben fer el rotring. El rotring, suposo que algú no ha usat el rotring, però ara hi va estar modern, no sé. Però jo vaig començar a fer ratlles amb un tiralínies, eh? Després vaig fent el rotring i ara veig aquestes coses que no s'assequen. Bueno, doncs hi ha professionals que fan anar el rotring amb molta més soltura que nosaltres. Són delineants, són els aparelladors i són els arquitectes que fan molt de gust durant la seva carrera. Però el concepte de mà que tenim els geògrafs no el tenen tècnics d'altres professions. També fan anar molt bé el dibuix, també fan molt bé anar molt ròtic els enginyers, per exemple, els enginyers industrials. Però el nostre concepte de mapa, que insisteixo, el nostre concepte de mapa, bàsicament, és un mapa de síntesi, no el tenen altres professionals. És a dir, un enginyer, un enginyer industrial, que s'haurà de dibuixar de meravella doncs un tornillo o mitja màquina. Un aparellador et farà molt bé doncs, una casa. Un, no sé, altres professionals, un delineant, un xeral que vulgui, però en realitat el delineant no el crea ell el mapa, sinó que una mica ell dibuixi, li diuen que dibuixi. I un arquitecte, diguin el que diguin, dibuixen molt bé els plànols de les cases, els esborranys dels plànols de les cases, perquè després és el del dia que els hi passa net, i tenen un tipus de cartografia molt especial per temes d'urbanisme. Però jo no sé quants de vosaltres us heu enfrontat de vegades amb un pla urbanístic. És una cartografia que per un que no és especialista no hi entén res, perquè no saps primer. Normalment, en un pla d'urbanisme no hi ha la situació de partida, sinó que tot el que es dibuixa des del primer mapa és el projecte que podrà ser aquell poble d'aquí uns anys, sense curves de nivell moltes vegades, i amb uns vials que no estan oberts. Si ets un especialista i saps que aquest és un tipus de llenguatge molt especial, aquest mapa no et serveix de res. No et serveix de res i a mi m'havia passat molt al començament que havia mirat el mapa d'una instal·lació d'un equipament municipal a la Diputació de Barcelona i anava sobre el terreny. Uns carrers que ja estaven oberts, doncs en realitat no hi eren. Una cosa que ja es pintava plana, doncs era un pendent. És un tipus de mapa molt especial, el de l'arquitecte, fins i tot quan fa urbanisme. En canvi, jo diria que el mapa del geògraf no és ni millor ni pitjor. És un altre tipus de mapa. Diferent al dibuix de l'aparellador, diferent al dibuix de l'enginyer, diferent al dibuix que pugui fer l'arquitecte. És un mapa bàsicament de síntesi i és un mapa que, en la major part dels casos, exceptuant doncs, treballs de tesi doctoral o treballs de, com us ho diria jo, treballs molt específics d'universitat, en la major part dels casos el mapa del geògraf és entès o ha de ser entès bueno, per la major part de la població culta. Són uns mapes doncs, que estan pensats perquè d'una manera molt sintètica, molt ràpida i molt visual et traspassin una informació. No per molt específicament, els companys geogràfics sí, però no se'ns demana que sabem agafar i crear un mapa topogràfic doncs, no sé, de fi. No se'ns demana, ni se'ns demana normalment, també aquí ho fa, però no se'ns demana normalment d'agafar un municipi i fer una cartografia doncs, de boscos o de vegetació o de conreus. No se'ns demana normalment. Hem de saber treballar amb això, però no se'ns demana. Normalment, i insisteixo, que potser doncs, els vostres profes d'aquí estaran d'acord, jo estic dibuixant un tipus de geògraf que és el que treballa l'administració.
és un geògraf que no investiga gaire i que fa una feina molt instrumental. I el mapa que s'hi demana és un mapa de síntesi, és un mapa, doncs és un mapa on hi ha divisions, doncs no sé, per exemple, divisions administratives i trames diferents en funció d'una sèrie de variables. I aquest mapa l'has de poder fer de pressa, ben fet i presentable. O un mapa doncs, on hi hagi una relacionada unes variables socioeconòmiques, població, creixement, localització industrial, doncs amb xarxa de carreteres o amb... No sé, a aquest nivell és el mapa que treballem nosaltres. Amb un geògraf diria que qualsevol professional del món de la ciència social ha de tenir una mínima o una bona familiarització amb el món de la informàtica, amb el món de l'ordinador, a nivell d'usuari. Quan jo estudiava l'any 79, ens ensenyaven a programar en Fortran, que és una cosa que ja no fa ningú, i que en aquell temps, bueno, és potentíssim això del Fortran, però potser servirà per enviar coets a la Lluna. Ara, afortunadament, hi ha els PCs, hi ha els paquets aquests informàtics. Llavors, jo entenc que un geògraf professional, com qualsevol altre professional, com un economista, com qualsevol altre professional de la ciència social, ha d'haver treballat amb un parell de paquets d'informàtica. Un paquet d'informàtica doncs, són aquests paquets integrats que hi ha tractament de textos, és a dir, màquina d'escriure, tractament de textos, que és, bueno, no sé si teniu costum de treballar o no, però és utilíssim amb el treball professional, perquè, esclar, demanen un informe, però van al director general, fas l'informe, el director general ve, però això d'aquí no voldria que ho diguessis, i això d'aquí més val que no ho diguem, i això d'aquí vigila. Clar, si ho has de corregir, la mecanògraf, que potser en aquell temps has de fer fotocòpies, doncs, bueno, et va molt més bé agafar tu la màquina i en 3 minuts ho arregles. I segurament, i és veritat, quan li tornes a dir al director, diu, no, solta, saps que t'havia dit que no li posessis? Posem-ho. Bé, li costa molt poc de dir-ho. Una mica els terminis a la universitat compten a l'hora de matricular-se i compten a l'hora de no sé què, però és que a la vida professional els terminis són bàsics. Més val tenir una feina no perfecta, però quan l'has de tenir, és a dir, si Pujol se n'ha d'anar a Madrid i no ser una cosa del fons de competició interterritorial, l'informe l'ha de tenir abans de marxar, primer has de l'avió. No pot, si el té molt més ben fet, però quan hi ha marxat, malament. Però això és una cosa que prima bastant a la feina del funcionari i que, o del geògraf que treballa a l'administració, i que posa més relleu la necessitat d'utilitzar aquestes tècniques instrumentals, la informàtica, tractament de textos, base de dades, que la base de dades jo l'he fet servir molt poc, però bueno, base de dades amb altres feines pot fer servir. I full de càlcul. No sé si teniu costum de treballar-hi vosaltres, o full de càlcul segur. I treballeu amb això o no? No, bueno, doncs jo hauríeu de treballar. Doncs el full de càlcul és una matriu que ja suposo que ho sabeu, que la gent. Una sola vegada, uns literals, unes columnes dentades, ja està. I a partir d'haver entrat una sola vegada uns literals i unes columnes dentades, doncs tu sobre aquestes dades pots fer tots els percentatges i totes les operacions i totes les simulacions que vulguis. Per exemple, distribució del pressupost de les diputacions catalanes, de títols, de personal, gas, despesa pública, obres, inversions, etc., l'any 88 i l'any 89. Això ho vaig fer jo. Les quatre diputacions, 88 i 89, val, he entrat els datos, però aquest quadre em diu moltes coses, però vendria moltes més si treballés sobre ell. Què faig? Doncs, a base de fer composicions sobre aquest mapa, i en mitja hora, puc veure percentatge de creixement, perquè doncs relaciono les variables amb les altres. Creixement brut, és a dir, quants milions més o quants milions menys es gasten cada partida, cada any de diputació. Estructura de comportament, quina diputació proporcionalment al seu pressupost gasta més amb una partida o en gasta més la diputació al costat. Per cert que va semblar que el que era més interessant ara en el centre de la Diputació de Tarragona, entre l'any 78 i l'any 79, no, l'any 88 i 89, que és els pressupostos que analitzava, havia incrementat el pressupost, les despeses de personal, en un 30%. Si teniu en compte que el cost de la vida i el creixement és del 5%, que la Diputació de Tarragona no agafant més personal, veieu que fins a quin punt deu ser interessant el senyor diuen a treballar a la Diputació de Tarragona. Això, però més a part, l'explicació d'això, ja ho hem vist, però mira, ja hi entra. L'explicació d'això és que quan es van aprovar les lleis d'organització territorial, semblava que les diputacions havien de desaparèixer. Què van fer les diputacions? Pujar els sous dels seus funcionaris. Per tant, quedem bé amb mi. I ara, doncs, bueno, les diputacions sembla que no estan ràpid d'això que desapareguin i els funcionaris estan una mica més impagats. Bé, què més tenim amb la...
amb informàtica, i amb això jo podria insistir molt. Tractament de textos, base de dades, full de càlcul, i ara hi ha uns programes de fer cartografia automàtica, que és, hi ha un que es diu el map making, em sembla, que no fan aquesta cartografia sofisticada que poden fer l'Institut Cartogràfic, no, fan el mateix que fem nosaltres amb Rotring i Trames, és a dir, agafar una base de Catalunya amb comarques, que ja la tens gravada en memòria, és a dir, la base ja et surt, i llavors et surt una llista pel nom de les comarques, i tu doncs hi poses, doncs, no sé, creixement del producte interior brut, doncs mira, el camp, tant, el Terribagorça, tal, poses les dades aquí, i automàticament amb uns conversors et va assignar unes trames diferents a cada comarca en aquest mapa. Això d'aquí, proves 10 trames, és el mateix que el full de càlcul, però en cartografia. Què m'interessa posar-hi? 4 trames, 5 trames, 10 trames, fas una sèrie de simulacions i fins que trobes un mapa que és el significatiu, doncs, bueno, no pares. I aquest mapa l'imprimeixes en un moment i l'afegeixes a l'informe i el comentes. Bueno, aquest mapa pot costar doncs, uns 20 minuts fer-lo d'aquesta manera i unes 3 hores i mitja, 4, doncs, si ho haguessis de fer doncs, amb Rotring, un mapa senzillet, amb Rotring i així sense posar-hi noms. Bé, per tant, doncs, la informàtica a nivell d'usuari és importantíssima. És importantíssim encara que vulgueu estudiar història. Idiomes, no cal ni parlar-ne. Un professional tècnic superior que no domini amb fluïdesa francès i anglès, malament. Tant si vol fer història com geografia com el que sigui. Francès i anglès com a mínim perquè els altres ja es dona per bo que ja els entens. Un paper en italià, un paper en portuguès, cap problema. I bueno, pot ser l'esforç d'aprendre l'alemany que cada un se'l valori. I molt vinculat amb el full de càlcul i amb la informàtica, una mínima base estadística. Jo, si us he de ser franc, us diré que amb els 2 anys que fa que treballo a l'administració, el càlcul més estadístic més sofisticat que he fet és una regressió. I el que faig el 99% de dades és un percentatge. I aquí s'acaba. Però, clar, per fer un percentatge sabent què dius i sabent com el pots fer, doncs has d'haver anat una mica més enllà doncs, amb l'estudi de l'estadística. A nivell d'universitat es fa estadística molt elaborada, a nivell de cultores i d'enginyeries doncs es fa estadística molt elaborada, però a nivell operatiu, a nivell de decisió, es fa una estadística molt simple. Mireu, et faran una estadística molt elaborada, els que vulguin, un professor de cultura, el fons de compensació interterritorial. Ara el meu departament d'Economia ha encarregat a Econòmiques de l'Autònoma doncs, uns informes sobre la valoració teòrica del Fons de Compensació Interterritorial, que són els diners que dona l'Estat a les diferents comunitats autònomes per corregir desequilibris regionals. Bueno, en aquests estudis que els professors de la Universitat de la Facultat d'Econòmiques ja no estan complicant pas en quina màquina d'escriure les han escrit. Perquè són unes eix, unes coses, no hi entenc gaire, però els companys que treballen amb mi allà al departament en saben moltíssim. I em diu això res, diu això es pot justificar el que cobren després. Aquí es treballa en percentatge i té raó. A nivell d'estadística el percentatge és el que s'utilitza, no sé, si no el 100% o no el 99% de les vegades. I estic parlant en percentatges, com veieu ara. És el que s'utilitza habitualment, és el que la gent l'entén i és molt potent i molt operatiu. Però, insisteixo, per utilitzar bé els percentatges cal anar una mica més enllà amb el que és l'estadística. I cal, si un dia convé, fer una regressió o una cosa una mica més complicadeta. I bé, no sé, aquest seria una mica el que jo penso que es podria demanar a un geògraf que entrés a treballar al món de l'administració i us asseguro que amb aquest tipus d'instruments, és a dir, un cert coneixement del dret, d'economia, d'humanitats, saber fer anar un ordinador a nivell d'operador, a nivell d'usuari, saber treure explotacions cartogràfiques, dominar un parell d'idiomes i una mica de base estadística, bueno, doncs tot el que fem tots els companys que treballem a l'administració doncs no necessitem més en el món. Bastant sentit comú, penso que la geografia és una ciència de síntesi, això potser us pot semblar una impertinència, però mireu, ja que ho he pensat de vegades també us ho dic. De vegades penso què té de diferent la geografia sobre altres especialitats del món de l'administració. En relació a altres ciències en el món professional, la principal diferència que té és que els geògrafs són espavilats, més que els altres.
perquè en un món laboral que fa 10 anys era tan hostil, ens hem fet un camí, som uns tècnics valorats i és una mica un col·lectiu en creixement. Però llavors pensem, però què és el que fa específicament? Segueixo pensant, què és el que fa específicament el geògraf? Vull dir, així com l'economista fa números, l'arquitecte fa cases, què és el que fa el geògraf? Mapes? No, perquè mapes també en fa. Números, també. No sé què fa el geògraf. Una mica, depèn d'on vagis a treballar i ja us insisteixo, un bon paquet de tècniques instrumentals, però una mica respondre si que passés. En el moment que us he dit que el geògraf normalment no fa feines de tramitació ni feines burocràtiques, sinó que sempre n'hi ha poc de geògrafs a l'administració, és veritat, comparat amb altres professionals, però sempre se l'ubica, sempre se l'acaba ubicant en un lloc que, doncs, si aquesta és l'estructura de... l'estructura piramidal de l'administració, i aquí hi ha, doncs, el que decideix, sigui un conseller, sigui un director general, sigui un diputat, sigui un president de diputació, i aquí, doncs, hi ha les oficines d'atenció al públic, doncs el geògraf acaba, sense cap sigles especial per fer-ho, acaba, encara que hagi entrat, doncs, el geògraf com a tècnic del servei de no sé què, doncs acaba situant-se en aquesta àrea, que no sempre vol dir guanyar més diners, aquesta àrea, sinó que és una àrea de consulta. És una àrea de consulta directa amb el polític, amb el que decideix. Per què? Bueno, doncs per la capacitat de síntesi, perquè doncs aquí pot haver un arquitecte molt bo, i aquí pot haver un enginyer que sap fer uns ponts boníssims, i aquí pot haver el que sigui, però el que t'explica, doncs, si el pont aquest, doncs, potser és el més útil per unir aquest poble amb aquest altre, doncs no sempre és l'enginyer, de vegades doncs és el geògraf. Està situat en aquest tram, que és una mica el pròxim al que decideix. És un tram bastant agradable, en certa manera. Primera, perquè en aquest tram es rep molta informació, com que per les consultes que et fan directament t'estan passant informació. És un tram que no es cobra més que en els altres trams, de vegades. Vull dir, cobra més un cap de servei sectorial, doncs, que un cap de negociat, doncs, que pugui estar aquí, però és un tipus de tracte bastant agradable i és un tipus de tracte que fàcilment, doncs, la persona que està tramitant expedients d'ocupació de sòl o d'allò, bueno, farà tota la vida això i ho farà molt de temps. Mentre que els geògrafs que estan aquí, doncs, et diran, escolta'm tu, i m'hauries de fer un favor. I així mateix, doncs, d'aquí 15 dies hi ha un congrés a Nice que s'ha de portar un paper del departament i ja no el pots preparar. I doncs te'n vas a Nice amb un congrés o te'n vas a... I això és veritat. I això és veritat. Bé, escolta, si... ja ho veieu, un xollo. No sé, jo quasi ho vull acabar aquí, recapitulo una mica, ja us he dit que seria una exposició una mica desordenada, però volgudament desordenada, perquè no és una classe acadèmica. Us he pintat, d'això en soc conscient, més els aspectes positius que els aspectes més difícils, que també hi són, com a qualsevol altra professió, i no sé, estic a la vostra disposició pel que em vulgueu comentar. M'he deixat moltíssimes coses, pot ser algunes coses sèries i en canvi moltes tonteries. Però bé.
Això és important dir-ho dir-ho, ara treballar amb tots a Barcelona, o en algun projecte comarcal. Que no em consti aquí a Girona, directament contractat per la Diputació, per Ajuntament o per Consell Comarcal, com a geògraf, em sembla que no. Em sembla que no hi ha. I en canvi el que sí que hi ha, molt més que a Barcelona, és geògrafs que treballen amb encàrrecs que els fa Diputació, Consell Comarcal o Ajuntament. Molt més que a Barcelona. Molt més que a Barcelona.
Jo el que sí que volia demanar és el cas de les comunitats autònomes, l'estat espanyol. Per exemple, el cas de la Junta d'Andalusia.
Hi ha una cosa que és bastant capdalt amb això d'aquest creixement, aquest de passar d'un geògraf a 40, hi ha una cosa que ha estat bastant capdalt, perquè aquí a Catalunya s'ha passat d'un geògraf a 40. Té moltes explicacions, però una explicació és la següent, és que aquí hi ha hagut dos fonts de creixement. Aquella persona que fa 10 anys treballava a la Diputació de Barcelona, de Isabel Rueda, ha obert una xarxa perquè ella va veure aquesta professió, perquè ella té contacte amb aquest món i perquè sap, en aquell temps era ella poder l'única que sabia dins de l'administració que podia fer un geògraf, ha obert una xarxa, un camí de penetració, i per aquest camí de penetració doncs han entrat a l'administració, doncs, mira, un, dos, tres... A l'Institut Cartogràfic passava una cosa,
que el director de l'Institut Cartogràfic és un enginyer, que és el Miranda, i que el subdirector era un xicot, era un bon cartògraf, però que no tenia estudis. I va anar a fer la carrera de Geografia a la Universitat de Barcelona. I, perquè li va semblar, potser que seria més fàcil de treure's la d'enginyer. I a retruc que aquest xicot, que era el subdirector cartogràfic, anés a fer Geografia a la Universitat de Barcelona, doncs els tècnics que ha contractat l'Institut Cartogràfic per treballar són bàsicament geògrafs, i n'hi ha 16. A diferència de l'Institut Cartogràfic Nacional, que em sembla que no n'hi ha cap, a Madrid. En canvi, aquí n'hi ha 16. Però en altres comunitats autònomes ha passat el mateix. Andalusia, la professionalització del geògraf ha anat molt més enllà encara que aquí a Catalunya. Per què? Doncs també busquem el mateix. A Andalusia hi ha universitats, hi ha, com a mínim hi ha Sevilla Granada, amb una bona tradició geogràfica, hi ha una preocupació pel medi ambient, jo diria que ens passen pel davant amb el que hem fet aquí, i a Andalusia hi ha un director general que és geògraf. I a partir d'aquí doncs, resulta que hi ha un cap de servei també és geògraf, a partir d'aquí doncs, hi ha geògrafs de l'administració i molts més geògrafs, consultores i en treballs de l'administració. A la presidència no sé com està, i llavors, a Cantàbria, em sembla que també pel mateix camí, perquè el consejero de la Generalitat Territorial de Geògraf doncs, també ha tingut una penetració important. I llavors, a altres comunitats autònomes, està doncs, com aquí a Catalunya. Quan sí, hi ha geògrafs a diverses diputacions, a Màlaga, a Palència, ho sé claríssim, hi ha aspectes concrets. Un està més desenvolupat, jo conec, és Andalusia. Pot ser Madrid, però a Madrid ho conec, aquí a Catalunya i a Cantàbria. No sé com està el País Basc, per exemple. Sí. Important també passar també això al geògraf és aquestes cadenes van per... És a dir, un geògraf obre espai a 6 geògrafs, un geògraf obre espai a 6 geògrafs. Aquest geògraf, si era l'autònoma, no té com que passa, si geògrafs queden de l'autònoma. Era difícil de la central, perquè passa 7 geògrafs queden de la central. I això de les xarxes de relació és bàsic. És bàsic com a qualsevol altra professió.